Bé, ja hi som. Quin aspecte té avui Oviedo?
Mira, la capital asturiana és actualment una urbs de força empenta. A desgrat que creix amb un ritme enraonat, continua sent molt senyora. El seu cens actual és d'uns 200.000 habitants tirant més aviat a més. Jo diria que Oviedo és una ciutat que ciutadeja amb naturalitat, sense esforç.
I Gijón?
Gijón és més gran, és una altra cosa, un empori industrial. Oviedo i Gijón són dues cares rodonament diverses d'una mateixa medalla.
I des de fa uns quants anys, Avilés també ha adquirit importància industrial.
I tant que n'ha adquirit. Però aquesta importància que assenyales, aquesta importància industrial i econòmica d'Avilés, ha crescut en la mateixa proporció en què ha anat perdent les seves peculiaritats naturals. 25 anys enrere, Avilés era una població marinera, artesana i una mica industrial, molt xucladissa, encantadora realment. Avui és com un monstre de xemeneies i de fums perpetus que determinen una atmosfera a la ciutat i a la rodalia de pol·lució assegurada, gruixudíssima, espessa.
Parlem, Joaquim, si et sembla, de geografia. Com és la geografia asturiana?
Oh, la geografia d'Astúries és senzillament muntanyes a tot drap.
Meravellosa, no?
Amb decorats impressionants com els pics d'Europa, a la banda oriental del territori. En conjunt, el país és molt, molt més accidentat que Catalunya. Això que a casa nostra, quan a muntanyes, no ens podem pas queixar.
Però digue'm, què has visitat aquests dies de més notable?
Ja saps quines són les meves tendències. Tot el que he pogut de l'art preromànic que allà a Oviedo és sensacional.
Per exemple?
Per exemple, el tresor de l'anomenada Cambra Santa, construcció primitiva de la catedral actual, que és gòtica. La Cambra Santa data de la primera meitat del segle IX. Conté elements preromànics i romànics admirables, tant per la seva riquesa com per l'excepcionalitat. L'apostolari de les parets, escultures germanes de les que hi ha al pòrtic de la Glòria de Santiago de Galícia, que com sabeu tots són de Mateu, són sense exageració impressionants. També vaig anar a veure el petit temple de Santullano de los Prados, als suburbis de la ciutat, amb pintures al fresc que són una delícia. L'absis de Sant Saturio, la font calada, construcció civil també de l'època de la monarquia asturiana i naturalment i principalment les peces màximes, al meu concepte, sense discussió. Santa Maria del Naranco i Sant Miguel de Lillo. La seva contemplació fa sentir esgarrifances a la pell. Amb dues construccions, absolutament distintes, tot i ésser de la mateixa època, segle IX, de proporcions més aviat reduïdes, són dignes de figurar al costat de les més categòriques de la península, de tots els temps. Santa Maria del Naranco és un antic palau de Ramir I, convertit més tard en església, que, segons com, sembla una edificació de la Roma clàssica i, altrament, presenta caràcters constructius avançats al seu temps en dos o tres segles. Per la puresa de línies, pel color de pa de pessic de la pedra i per la seva elegància, Santa Maria del Naranco guanya el cor i la ment de qualsevol esperit sensible. Sant Miguel de Lillo, que és a tret de Mandró, potser un parell de 100 metres més amunt, constitueix un altre conjunt lluminós d'un art refinat dintre la severa tècnica general preromànica. Els finestrals, de certes ressonàncies heràldiques, deixen a qui els contempla estupefacte. Això, tant la primera vegada que es puja al Naranco, com totes les altres.
Magnífic, cases. Joaquim, quan parles d'art, no acabes mai el fil. Potser, però, que giréssim de full i ens encaréssim a la realitat d'avui, d'avui dia. Quin és el nivell de vida de les Astúries que acabes de veure?
Bé, com sempre, elevat. Astúries és un país que treballa, un país des de fa molts d'anys industrialitzat. Una mostra del nivell de vida ho és el comerç. A les ciutats, les botigues fan un goig de calample. Una altra mostra ho és també el fet que els restaurants i els bars, per cert, molt ben instal·lats, abunden de debò. Ja saps que sense diner en circulació, els bars i els restaurants només fan badalls.
És país de turisme, Astúries?
Em sembla que no pas massa. Encara que cada dia que passa puja més gent allà dalt, em fa l'efecte que la riquesa asturiana és obra de l'esforç dels asturians. M'han assegurat que la gent allà, a tots els nivells, es guanya bé la vida.
Una altra cosa, Joaquim, que ara és pregunta obligada. Has trobat el país polititzat?
Doncs no em veig en cor de contestar-te amb precisió. He recollit impressions de tota mena. Jo, quan vaig pel món, ja ho saps, em reuno tant com puc amb la gent i pregunto sense parar. Crec que aquesta és una de les meves missions com a observador. Doncs bé, molts asturians, al costat d'altres que s'han mostrat satisfets de l'hora present, m'han assegurat que la política actual els desorienta, que no veuen res clar. Altrament, el to de certa premsa d'allà dalt, d'Astúries, m'ha deixat parat pel que té d'aferrada situacions que, jutjar pels diaris de Barcelona i fins i tot de Madrid, s'estimen generalment superades. No es tracta de posicions immobilistes, de comoditat o de manca de visió del futur, no, sinó de combativitat sense reserves. Peti qui peti, que diem els catalans. De manera, noia, que Astúries, políticament, a mi em sembla que hi ha de tot i força. Al costat d'un taxista que em va dir que estava convençut que allà guanyarien les eleccions de les esquerres, vaig parlar amb un senyor que clamava pel retorn d'un govern de força per posar la gent a rotllo, em va dir. Un cambrer de restaurant m'assegurà que a Oviedo no votarà ni un 40% del cens. O sigui que, en definitiva, pel que fa referència a això, no vaig aclarir res. No vaig treure conclusions convincents. Potser sí que Oviedo no és ben bé Astúries. Potser sí que Oviedo és un cas distint a la resta de la regió. Potser sí. No obstant, el que et dic, a les parets de tot arreu, de cartells i de pintades no em manquen pas. Si bé a Oviedo, un altre exemple a retenir, no empastifen pas tant les parets com a Gijón o com a Barcelona.
Bé, Joaquim, parlant d'un altre aspecte d'allà, vas anar a Covadonga?
No, feia massa fred i pluia massa, i hi havia massa neu a les muntanyes. A Covadonga s'hi ha de pujar quan fa bon temps, perquè anar a Covadonga vol dir anar a un banquet de paisatge muntanyenc.
Així feres un recorregut ciutadà.
Relativament. Però no vaig pujar a Covadonga, com et dic, ni vaig anar als pics d'Europa. Ja t'he explicat, em sembla, com vaig passar el temps.
I una altra pregunta. Astúries t'atreu molt?
A mi em xucla tot allò que té interès, de l'ordre que sigui. Per consegüent, Astúries em resulta un país atractiu perquè posseeix una riquesa arqueològica i artística de molt de pes. Perquè és un país que es guanya pols al nivell de vida i perquè conté una humanitat realment especial, no gens repetida. A mi em sembla que l'asturià s'assembla poc a la resta de personal de les terres del Cantàbric. Un asturià no es confon mai amb un santanderí ni amb un natural de les comarques de Lugo. Indubtablement, el paisatge asturià ha creat una humanitat sui generis. Una humanitat que deserta poc de la seva terra. Una humanitat ferma, dura, aspra, tossuda, no massa comunicativa, que sempre fa la sensació que es guarda un roc a la faixa. Una humanitat, i amb això acabo, que és una imatge segregada del paisatge, com ho són les ciutats, com ho són les viles, com ho són els pobles. No perdem de vista que Astúries és un país, i la gent és part del país, absolutament condicionat per una naturalesa que no permet ni cossos febles ni esperits tous. En fi, a mi Astúries, per descomptat, no em cansa mai. I ara, deixeu-me dir bona nit, que ara em sembla que ja hem conversat prou. Fins la propera setmana.
Exactament. Gràcies, Joaquim Casas, per la teva visió del paisatge d'Astúries, aquest programa de paraula i pensament.
Gràcies, Maria Matilde.